Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades us estigui donant la tabarra i explicant coses durant pràcticament una hora. Un equip que encapçala el Toni Olivella, que porta tota la qüestió tècnica i electrònica i física i química i bé, tot això. Ajudat pel Marc Pujol quan convé, quan es necessita un cop de mà, doncs aquí està el Marc i aquí voy jo. I després també amb la companyia inestimable, sempre us ho explico, de la Goretti Martínez, que quan acaba el programa doncs agafa aquestes explicacions, aquestes píndoles, aquí a la ràdio en diem píndoles d'això, aquestes píndoles que jo he fet i que, o que us he explicat, i les penja de la plana web de Ràdio Vilafranca, on les podeu consultar qualsevol dia, a qualsevol hora, gràcies a una aplicació que hi ha allà dintre. Però ja sabeu que també a aquest programa li agrada la música, perquè la música és mitja ràdio o la ràdio és mig música. Bueno, en qualsevol cas, avui hem buscat una cançó que parlés de música per poder homenatjar aquest art de les muses que ens acompanya. I pensant que en la jubilació recent del Joan Manuel Serrat i en la seva producció discogràfica ens anem en recordat d'aquella cançó que porta per títol Bendita Música. Així doncs, comencem avui aquest programa amb Joan Manuel Serrat i Bendita Música.
Apoyó el arco suavemente entre las cuerdas y atacó con toda naturalidad mi fa, mi re, do, re, mi fa. Y uno por uno desgranó cada pasaje con preciso y afilado bisturí, fa, sol, fa, mi re, do, re, mi. Y contagió a los cuatro vientos las risas y los lamentos de la sangre puesta en pie. Sol, la, sol, fa, mi, re, do, re. Cual grillo en celo que reclama a su pareja señalando estoy aquí, fa, re, si, la, fa, do, si, la, sol, sol, la, si. Déjalo todo y sígueme. Trinaba mágica la voz del músico pariendo música, música, bendita música, la dosis y la sol. A consecuencia de una osada pirueta que el intérprete salvó con frialdad, mi fa, mi re, do, re, mi fa, mi corazón echó a volar como un cometa presintiendo que rondabas por allí, fa, sol, fa, mi re, do, re, mi. Y con la angustia y el talento del último movimiento anduvo buscándote, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re. Y en los impares del segundo anfiteatro te encontró y volvió a por mi, fa, re, si, la, fa, do, si, la, sol, sol, la, si. Déjalo todo. Sígueme, trinaba mágica, la voz del músico, pariendo música, música, bendita música, la dosis y la sol. La.
Dit 18 de novembre de l'any 1976, el dia que les anomenades Cortes franquistes aproven el que seria la llei per la reforma política, en llenguatge tècnic, la llei 1/1977 del 4 de gener per la reforma política. Una aprovació que es va fer amb 435 dels 531 vots que tenien aquelles Corts, insisteixo, franquistes, i que fou sotmesa a referèndum el dia 15 de desembre de 1976 amb una participació del 77% dels censats i amb un 94% i una mica més de vots a favor. Va ser l'última, o és l'última, de les lleis fonamentals franquistes, perquè en aquell moment el règim legal d'Espanya era un sistema pseudoconstitucional que tenia, doncs, com diem, unes lleis fonamentals del regne, però també tenia uns principis fundamentals del movimiento. Textes que incluïen, entre altres coses, i aquí va ser la sort que vam tenir, un procediment per esmenar-los. Un procediment que el president d'aquell moment, les Corts, Torquato Fernández Miranda, i del Consell del Regne, va saber estudiar, va saber treballar i tot això. Perquè, de fet, el govern d'Adolfo Suárez, que s'havia establert un cop mort el Franco i rellevat a l'Àries Navarro amb el seu espíritu del 12 de febrero, doncs no acabava de trobar la fórmula per impulsar aquesta reforma del funcionament del país, tot i els esforços de Manuel Fraga, Alfonso Osorio i alguns altres prohoms. El govern havia fet, el Suárez havia fet promeses així d'amagatotis a l'oposició democràtica, dient que no patissin, que això s'arreglaria, però hi havia un búnquer, que es deia, un sector immobilista molt fort, que s'esforçava i lluitava per mantenir el règim. Llavors és quan el president de les Corts, com diem, Torquato Fernández Miranda, va redactar un text articulat, exposant amb exposició de motius, i li va passar amb el Suárez, i li va dir, coge esto y procura que esto funcione. El Consell de Ministres el va estudiar, va retocar alguns detalls, va variar l'exposició de motius, i ho va sotmetre a l'exposició que llavors també s'havia de fer, a la informació del Consell Nacional del Movimiento, que va posar-hi algunes pegues i al final va acabar suprimint aquests motius. El Consell de Ministres, un cop el plàcet del Consell Nacional del Movimiento aquest es produís, el Consell de Ministres ho va aprovar, ho va presentar ara ja per l'aprovació al Consell Nacional del Movimiento, que es va aprovar el 16 d'octubre amb 80 vots a favor, 13 en contra i 6 abstencions. I apa, cap a les Corts franquistes. Allà el projecte seria defensat per Miguel Primo de Rivera i Urquijo i amb Fernando Suárez com a ponent. Es va sotmetre a votació a les 9:35 del dia 18 de novembre de 1976, com diem, i va treure doncs, aquests vots a favor, 435 vots a favor, 59 en contra i 13 abstencions. I tot això gràcies a que tant Alfonso i tant Adolfo Suárez com Torquato Fernández Miranda van dir que si es posaven molt tontos que dissoldrien les Corts franquistes i, no sé, van fer una mica de farol i els hi va sortir bé, perquè mentrestant hi havia hagut 7 associacions polítiques, no partits, perquè no estaven autoritzats, que s'havien anat constituint a favor de l'Abric, a la Xupluc, de la llei aquesta àries de l'espíritu del 12 de febrero, creant allò que havíem dit o que em van dir el franquismo sociológico. Es va crear, això sí, un primer grup, el grup d'Aliança Popular, que es va plantar cara a Adolfo Suárez, que també va haver d'esperar-se, una Aliança Popular que van fer entre 7 partits, com diem, Reforma Democràtica de Manuel Fraga, la Democràcia Social de Licinio de la Fuente, l'Acció Democràtica Espanyola de Federico Silva, l'Acció Regional de Laureano López Rodó, ja veieu quin personal, la Unió Nacional Espanyola de Gonzalo Fernández de la Mora, la Unió Social Popular d'Enrique Tomás de Carranza i la Unió Popular Nacional Espanyola de Cruz Martínez Esteruelas. Mentrestant, els conservadors, diguem d'alguna manera, era Ilza i Pío Cabanillas, començaven a fundar un partit que amb el temps es convertiria amb el Partit Popular. De gener a abril de 1977, ja fent baixada tot això, es van començar a legalitzar els partits polítics, els que s'havien creat a l'ombra d'això, del referèndum i tot això, entre els quals va destacar doncs, la formació per Suárez de l'UCD, la legalització del PSOE el mes de febrer i la del Partit Comunista d'Espanya el mes d'abril i la consolidació d'aquella Aliança Popular que parlàvem abans. Malgrat tot, l'oposició suposava, diríem-ne, plantava cara a tot això, demanant l'abstenció de la ciutadania perquè deien que la reforma era insuficient i que s'havia d'arribar a la ruptura democràtica. En qualsevol cas, doncs, el maig de 1977 es van dissoldre les Corts franquistes i es van convocar eleccions generals pel 15 de juny de 1977, unes eleccions que guanyarà UCD amb el 34% de vots, seguida de relativament a prop pel PSOE amb un 29% de vots. Un cop constituïts el Congrés i el Senat, es crea la ponència constitucional que comença a redactar una Constitució de caràcter democràtic més o menys homologable amb Occident i aprova, l'octubre de 1977, una amnistia general de presos polítics, obrint així la porta al que anomenaríem el període democràtic. Un període democràtic en el que no falten intents de diguem-ne, populistes, d'arrambar la gent cap a un partit o cap a un altre, i on es va cantar molt una cançó que va fer popular la cantant Cecília i que portava per títol Mi querida España. Fem-li un record. Mi querida España, Cecília.
Esta España mía, esta España nuestra. De tus altas siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España. Esta España mía, esta España nuestra.
Dinou de novembre de l'any 1831, el dia que neix a la localitat d'Orange, als Estats Units, en concret a l'estat d'Ohio, el que serà el seu 20è president, James Abraham Garfield. James, que té l'honor, un doble honor, de ser el segon president assassinat i de ser el segon president més curt dels Estats Units, al darrere de William Henry Harrison, que va durar 6 mesos i 15 dies. Va néixer pobre, orfe de pare als 2 anys, el noi es va haver d'espavilar, però malgrat tot ho va fer, va estudiar a la vila de Hiram d'Ohio, i a la Universitat de Williams a Massachusetts, on es va graduar l'any 1856 amb unes notes extraordinàries que va fer que ràpidament el fitxessin per l'Eclèctic Institut, on va donar classes i que va dirigir entre l'any 1857 i l'any 1860, mentre estudiava dret per lliure i entrava al Col·legi d'Advocats d'Ohio, i a més a l'any 1958 es casava amb un antic alumne, ell, de seva, que li va donar 7 fills, Lucrecia Rudolph. Bé, en qualsevol cas, el noi va decidir entrar en política. El 1859 va ser triat senador per l'estat d'Ohio, un càrrec que va mantenir fins al 1861, quan va esclatar la guerra de secessió, a la guerra civil, el mes d'abril. Llavors, el Garfield va passar a ser militar, va començar a reclutar el 42è batalló d'infanteria, del qual tindria el rang de coronel, i que va atacar els confederats, els sureños, de l'est de Kentucky, els que va derrotar el dia 10 de gener de 1862 a la batalla de Middle Creek, que va fer que el pugessin a categoria de general de brigada, i després d'una altra batalla que també va guanyar, la batalla de Shiloh, el va passar a cap d'estat major i a major general. La seva postura antiesclavista, és a dir, a favor de l'emancipació dels esclaus, va fer que guanyés un escó a la Cambra de Representants, un cop acabada la guerra, el 1863, pel Partit Republicà. A dintre del Partit Republicà, doncs, va fer una feina força important, fins que el juny de 1880, a la convenció de Chicago per elegir president, va ser elegit candidat presidencial, i allà es va dedicar al que li agradava, a la política. Va aprofitar que es presentaven tres peixos grossos del partit, James Blaine, John Sherman i l'expresident Grant, per, diguem-ne, ara n'apoyo un, ara en recolzo l'altre, ara m'arrambo amb aquest, ara em separo de l'altre, perquè el congrés aquest, la convenció republicana per triar el candidat a president, no hi havia manera de que sortís algú. Es van arribar a fer 35 votacions sense que sortís un guanyador. Per tant, els diputats o els elegits per la convenció aquesta republicana de Chicago van decidir buscar el que s'anomena en política nord-americana un cavall negre, un dark horse, és a dir, un candidat que ningú en parlava fins aquell moment, però que va despertava simpaties arreu. I si algú havia fet això i va aconseguir això, va ser Garfield, per les seves maniobres que havia fet fins a llavors. Total, que va sortir elegit amb el Chester Arthur com a vicepresident. El Garfield es va imposar després a les eleccions amb el demòcrata Hancock per 214 vots electorals, ja sabeu, ara tot això es coneix bé, a 85, i va ser investit com a president dels Estats Units el 4 de març de 1881. Però tindrà una època presidencial força breu i, a més, força complicada, perquè d'entrada, diguem-ne, totes les promeses que havia fet durant la convenció, quan apoyava un, quan recolzava l'altre, i, bueno, sí, farem això, farem allò, doncs va començar a negar-les, i, per tant, es va començar a posar gent en contra. Màxim quan, en un moment determinat, agafa un dels candidats que havia sigut el més important d'aquests del començament i el va anomenar secretari d'Estat amb James Blaine, amb la qual cosa va aconseguir que mig partit estigués contra d'ell, no? Però bé, tot això es va acabar tràgicament, però es va acabar el 2 de juliol de 1881, quan, mentre esperava el tren a l'estació de Washington, un abogat, Charles Guiteau, el qual li havia promès coses durant la campanya electoral o durant la convenció i després no les havia complert, li va engegar 2 trets. Els trets no van afectar cap òrgan vital, però una bala va quedar dintre del cos i els metges van dir que l'havien de treure, i buscant, fent mans i mànigues per poder-la treure, van tenir el president 70 dies al llit a la Casa Blanca buscant-li la bala aquesta. No? Fins i tot en aquell moment començava a estudiar-se el radar i van portar-lo per veure si localitzaven, com que era metàl·lic, per veure si localitzaven la bala, però com que el president estava dormint amb un llit de molles, doncs la presència de les molles no ho va permetre. Bé, en qualsevol cas, el 6 de setembre de 1881, el president Garfield és, diguem-ne, traslladat, ha millorat una mica, traslladat a Nova Jersey per veure si es recupera, però un cop a Nova Jersey la infecció va més lluny i al final mora el 19 de setembre de 1881 el 20è president dels Estats Units d'Amèrica, James Abraham Garfield. I com que els americans, si alguna cosa tenen, és que són mitòmans, doncs van pensar que alguna cançó trobaríem que parlés del president Garfield. No en parla, però sí que porta pel títol. El títol de la cançó és de President Garfield i ho interpreta un cantant de country, Tom Byrne. Brin, o Byrne, Byrne hauria de ser, sí. El Tom Byrne, doncs, que ens canta ara el seu... Bueno, ens tanca, ens toca el seu president Garfield. De novembre del 1964, el dia que a Barcelona, i en concret a la parròquia de Sant Medir de la Bordeta, es creen les Comissions Obreres Catalanes. Comissions Obreres, que en realitat és una confederació sindical de les diferents comissions obreres regionals, i que aquí a Catalunya va ser fundada majoritàriament per militants del PC i del PSUC, però no exclusivament de Catalunya, però no exclusivament, perquè també hi van intervenir organitzacions obreres catòliques com la OAC o la Joventut Obrera Cristiana. Amb el temps, doncs, aquest sindicat, aquesta Comissions Obreres, evolucionaria cap a un sindicat independent dels partits polítics i tal. Però bé, no ens avancem, perquè abans d'aquesta fundació de les Comissions Obreres Catalanes ja s'havia començat a fundar, diguem-ne, aquests sindicats. La primera comissió obrera que es va crear a tota Espanya va ser l'any 1953, durant la vaga de les drassanes Euskalduna de Bilbao. Després hi hauria una revifalla el 1956, quan la vaga de l'empresa CAF, de l'empresa de fabricació de trens CAF de BSAIN. Però tot això en la il·legalitat, és clar. La llei que permetria això va ser aprovada el 24 d'abril de 1958, és la llei de convenis col·lectius sindicals, que traspassava les negociacions dels convenis d'empresa i tot això, doncs, als sindicats o les organitzacions que tinguessin els treballadors. Tot això va fer que els treballadors es anessin conscienciant de la seva possibilitat de reivindicació i creant, doncs, els jurats d'empresa, totes aquestes coses. Als anys 60, com diem, les comissions obreres es van organitzar fonamentalment a Astúries, Catalunya, Madrid i Euskadi, al marge del sistema franquista, fent ús d'un principi que es va definir com el antrisme, és a dir, es van infiltrar els sindicats verticals franquistes que hi havia en aquell moment, a partir del moment en què aquests sindicats franquistes eren capaços de negociar els convenis col·lectius. Els infiltrats feien veure que s'hi apuntaven per la raó que sigui, i llavors quan estaven dintre començaven en això. De fet, començaven a lluitar. El primer sindicat que es va crear, o la primera comissió obrera provincial que es va crear, fou la del Metall, i a la província de Madrid el 2 de setembre de 1964. Darrere vindria el mateix any, però ja en el mes de novembre, com diem, el 20 de novembre, aquesta comissió, aquesta fundació que es va fer a la parròquia Sant Medir de la Barceloneta. Des d'aleshores, les comissions obreres es convertien combatien amb un gran moviment d'oposició al règim des de l'interior i amb delegats i suport a les fàbriques i mines més importants del país. De manera que el 1967, també el mes de novembre, es va fer la primera Assemblea General del Sindicat a Madrid. Aprofitant l'oportunitat, doncs el Tribunal Suprem franquista d'aquell moment el va declarar, o va declarar el sindicat naturalment il·legal. El 1968 de l'Estat espanyol va començar una repressió contra aquest sindicat il·legal. Marcelino Camacho, Julián Ariza i altres dirigents del sindicat van ser empresonats i processats per la seva pertinença a comissions obreres. Les protestes dels treballadors no es fan esperar contra el franquisme, i el franquisme declara estat d'excepció, i els estats d'excepció porten a detenció i tortures dels dirigents obrers, com, per exemple, per posar només un exemple, la detenció el dia 24 de juny de 1972 de la Coordinadora Nacional de Comissions Obreres, que s'havia reunit al convent dels missioners oblats de Maria Immaculada de Pozuelo de Alarcón, i que van ser tots ells jutjats i condemnats pel famós i mai prou ponderat procés Milo. La resposta va venir a les eleccions sindicals de 1975, quan la majoria de delegats elegits van ser precisament de Comissions Obreres. I arriba la transició. Aquell mateix 1975, el recentment nomenat Joan Carles I d'Espanya, el rei d'Espanya, indulta, que no legalitza, indulta els dirigents sindicals perquè, clar, porten l'etiqueta de comunistes i això no es pot legalitzar. Els altres sindicats sí que van sent legalitzats. A Barcelona, el 1976, encara en clandestinitat, les Comissions Obreres de Catalunya faran el seu primer congrés, que el convertirà en una central sindical, i faran també el congrés general que portarà Marcelino Camacho a la Secretaria General del Sindicat. Hi ha un punt, a l'abril de 1977, en què la cosa sembla que pot anar pel pedregar arran de l'assassinat dels advocats laboralistes del carrer Atocha de Madrid, i la intervenció de l'extrema dreta. Això farà que el govern afluixi una mica, legalitzi Comissions Obreres, ara sí, ja legalitzats, legalitzi també el Partit Comunista, i que aquest sindicat s'afegeixi el mes d'octubre als pactes de la Moncloa per fer el 1978 el seu primer congrés legal. I concorre a les eleccions sindicals lliures, que guanyarà amb un 37,8% dels vots, seguit per la UGT del 31%, el 31% de vots, i que naturalment, com podem suposar, fa l'oposició, la feina d'oposició que ha de fer. Les Comissions Obreres convocaran vagues generals el 1985, 88, 92, 94, en contra precisament del govern socialista de Felipe González, destacant la del 14 de desembre de 1988. Es produirà el 1987, s'ha produït el relleu, hi ha entrat com a secretari general Antonio Gutiérrez, després vindrà el 6è Congrés, és igual, vindrà tot el funcionament de Comissions Obreres que ja coneixem de sobres, unes Comissions Obreres que, en el cas de les Comissions Obreres catalanes, havien estat fundades el 20 de novembre de 1964. I com que si algú apretava darrere de Comissions Obreres, si algú estava en sintonia de Comissions Obreres, era el Partit Comunista, doncs ens sembla que una forma de elogiar i de recordar tota aquella gent que van lluitar per les nostres llibertats, les de tots, no ho oblidem, és aquella cançó que es va fer famosa i que es cantava molt sovint, que era la Internacional, en aquest cas, doncs, la marxa de la Internacional, interpretada per unes no conegudes voces històriques comunistes. Aquí teniu la Internacional.
Pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Alcémonos todos a grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de base.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
21 de novembre del 1916, el dia que mora l'emperador de l'imperi austrohúngar, Francesc Josep I, Francisco José I d'Àustria, que diuen els manuals. El primogènit era ell del matrimoni de Francisco Carlos i de Sofia de Baviera, que no van arribar a regnar, però gràcies a allò de que quan no regnava el fill del rei, regnava el fill del germà del rei, doncs va ser el segon, o era el segon en la línia successòria, al darrere del fill del rei, Franz Karl, però que ja es veia de petit que estava molt fotut de salut, era molt dèbil i no serviria per manar. La qual cosa va fer que en Francesc Josep doncs, fos criat amb unes condicions especials fins als 7 anys, quan va començar a rebre el que es va anomenar l'educació estatal, que ja el preparava pel tron, amb règims de treball de 18 hores setmanals quan només tenia 16 anys, després 50 hores quan ja tenia 18 anys, i tot això. A més, quan només amb 3 anys el van nomenar coronel de dragons i, per tant, va haver d'estudiar totes les qüestions militars i totes aquestes coses. Quan el seu predecessor, el Franz Karl, aquest que estava dèbil de salut i totes aquestes coses, va accedir al tron, es va produir la Revolució de 1848, que el 2 de desembre d'aquell any va fer que en Franz Karl doncs, plegués, perquè bueno, no hi havia manera de que se'n sortís, i els poders fàctics, diguem-ne, nomenessin a Francesc Josep o proclamessin emperador amb 18 anys d'edat i per lluitar contra les idees liberals i el pensament demòcrata que començava a escampar-se per Europa. Un fet que el va obligar a entrar a les files de l'absolutisme, és a dir, aquí mano jo i s'ha acabat, mantenint, això sí, i era hàbil en aquest sentit, una posició equidistant entre les diferents faccions, les més de dretes, les més d'esquerres, i igualment amb les nacions de tot el seu voltant que en aquell moment estan, direm-ne, en condicions, estan fent tot el possible per remodelar Europa i en concret Rússia, per exemple, està lluitant per frenar la revolució hongaresa. Però en aquest, diguem-ne, entorn de tensió, de canvi, de tot això, en Francesc Josep té la sort d'haver trobat una dona per casar-se, l'emperatriu, la que serà l'emperatriu Isabel, més coneguda com a Sissi, feta popular per les històries edulcorades de la Romy Schneider, i es van conèixer, ells dos es van conèixer a les vacances de 1853. El Francesc Josep estava programat que es casés amb la germana gran Helena de Baviera, però quan la va conèixer va dir no, jo aquella, l'Helena, no la vull perquè és molt tibada, m'estimo més aquesta i em vull casar amb aquesta. I ho va aconseguir el 24 d'abril de 1854 a Viena es va casar mentre ella es dedicava a cuidar els pobres del país i a tenir fills, en va tenir 4, fins que va tenir un primogènit, el Rodolfo, defensava causes contra l'opinió del seu marit, la Sissi, i lluitava amb la seva sogra, que quan va tenir ja l'hereu, quan va sortir el fill, mascle, diguem-ne, li va dir que de tenir fills prou i que, per tant, ella la vigilava i tal. La Sissi, per poder escapar d'aquesta pressió de la seva sogra, es va començar a dedicar a viatjar, fent veure que no veia les infidelitats del seu marit, el Francesc Josep, i fins i tot arribant a buscar-li una amant oficial, l'actriu Katrina Schwarz. Però, bueno, ella viatjava per tota Europa, se'n anava cada dia sempre era fora. La situació va empitjorar quan el fill, el Rodolfo aquell que van tenir, doncs es va suïcidar, va tenir una depressió i es va suïcidar, i llavors la Sissi encara, bueno, el marit estava més estrany i ell encara viatjava més. I en un d'aquests viatges, el 10 de setembre de 1898 a Ginebra, mentre esperava el tren a l'estació, un anarquista se li va acostar i li va clavar una punyalada al cor amb un estilet que la va deixar, doncs, evidentment, fregida. Però, clar, aquí parlàvem de Francesc I i la seva acció política. Políticament, el regnat de Francesc Josep tampoc va ser un camí de roses, no? Va aconseguir aturar aquella revolució hongaresa que dèiem al començament, de 1849, però l'independentisme dels hongaresos va quedar vigent i portant-li problemes. Per altra banda, França es va aliar amb Savoia, l'estat del nord d'Itàlia, per posar fi a l'hegemonia i la presència dels austríacs a Itàlia, els quals van ser derrotats a Solferino, i per tant, com que Prússia també anava creixent, els francesos i savoians els havien fet fora del nord d'Itàlia, doncs què va haver de fer el francès Josep? Doncs Àustria va començar a fixar-se en els Balcans i a intervenir en els Balcans amb aliança amb l'Alemanya de Bismarck, començant a perfilar la distribució de poder que portaria a la Primera Guerra Mundial, sobretot quan el Congrés de Berlín va atorgar a l'Imperi Austrohúngar l'administració de la regió de Bòsnia-Hercegovina, i l'Imperi Austrohúngar, doncs, el va envair aquest territori, el va ocupar, i això el va suposar l'enfrontament amb Sèrbia i Rússia, que volien que els eslaus fossin els amos de tota Europa i que es van sentir enganyades, i llavors què va haver de fer el francès Josep? Doncs aliar-se amb Alemanya i Itàlia, fer la triple aliança. Per l'altra banda, Rússia va pactar amb la República Francesa, fent un sàndwich de tota aquesta Europa central, i per tant això ja està. Ja teníem definit l'esquema del que seria la Primera Guerra Mundial. Va mig començar, i per sort pel francès Josep, doncs, bueno, per sort o per desgràcia, és igual. Quan aquesta guerra començava, el 1916, i en concret el 21 de novembre de 1916, va morir de manera absolutament pacífica, després d'haver combregat i despatxat els apunts d'estat, els afers d'estat, va morir d'un atac de cor, se suposa. I per il·lustrar això, com que parlàvem del francès Josep, però també hem dedicat tota una estona a la Sissi, hi ha la Romy Schneider, que va ser la intèrpret que dèiem abans, que havia fet famosa a nivell de la premsa, o de la premsa, del cinema així romàntic, la figura de Sissi Emperatriz i totes aquelles pel·lícules que va fer. Hem buscat una cançó i hem trobat una cançó de la Romy Schneider, que no era cantant, evidentment. És una cançó que porta per títol Merci mon petit, que seria gràcies nen meu, petit meu, gràcies pels fills aquells que va tenir, o pel fill aquell dedicat, probablement el fill aquell que va tenir Francesc, o que nosaltres la dediquem al fill que va tenir el Francesc Josep, precisament amb la Sissi. Així doncs, us deixem amb la veu de la Romy Schneider cantant aquest Merci mon petit.
Merci mon petit auf Wiedersehen, die Zeit mit dir war wunderbar schön. Noch ein Gruß, noch ein Kuss, noch ein Blick, und ich lass dir mein Herz hier zurück. Merci, mon petit, die Melodie vom Glück mit dir vergess ich nie. Und wenn ich drehte mich um und sah deinen Blick, dann rief ich dich wieder zurück.
Merci, Mukti. Auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir war wunderschön. Noch ein Gruß, noch ein Kuss, noch ein Blick. Und ich lass dir mein Herz hier zurück. Merci, Mukti, die Melodie vom Glück mit dir vergess ich nie. Und wenn
el 22 de novembre de l'any 1902, el dia que mora a la illa de Capri l'industrial alemany Friedrich Alfred Krupp, l'home que va acabar, diguem-ne, va rematar l'expansió de les empreses Krupp per convertir i va canviar-la al final de la seva vida i pel seu testament la va canviar construint la primera, podríem dir, multinacional de l'acer i del ferro. En Friedrich Alfred Krupp era fill de l'Alfred Krupp i la Berta Eichhoff. Era un noi que doncs, tenia una constitució física bastant dèbil, patia d'asma, patia de reumatisme, i per tant els seus pares van tendir a sobreprotegir-lo, educant-lo en professors privats. Va anar al liceu només 2 anys, i després doncs, passant-se tota la seva infància i joventut d'establiment termal amb establiment termal per tota Europa, mirant de millorar la seva salut. A més d'això, doncs, l'Alfred Krupp pare era un personatge dominant que, bueno, com que manava en el seu imperi industrial, doncs també volia manar amb els fills, i quan l'Alf Friedrich li va demanar per estudiar enginyeria metal·lúrgica a Brunsvic, li va dir que no, que el que es havia de dedicar era a la gestió de l'empresa, i per tant, als 18 anys ja el va posar a fer feines de tasques d'empresa. També, quan ell li va dir que es volia casar amb la Margaret Bonende, li va dir que no, que havia conegut llavors de jove, li va dir que no. Que ell el que havia de fer és estar al servei de l'empresa. De fet, el 1875 el va enviar, amb 21 anys, a Egipte, oficialment per motius de salut, però a l'hora de la veritat per foguejar-lo en el tema empresarial, com a mitjancer entre la voluntat dictatorial del seu pare i els càrrecs de responsabilitat de l'empresa que tenia a Egipte i que no estaven d'acord amb la manera de funcionar. Ell, per tant, va haver d'anar a negociar les contractacions d'experts, a negociar el que ara en diríem el conveni col·lectiu o el pla d'empresa. Fins al 1882, és a dir, 7 anys després, no va aconseguir entrar o no va entrar al Consell d'Administració de l'empresa perquè el seu pare ja s'havia mort i va aconseguir el segon objectiu, casar-se amb la Margaret, que havia estat enamorat d'ella i que continuava enamorat d'ella. Va estar uns mesos a la Universitat de Brunsvic, allò per marcar perfil, no? Estudiant això, els metalls, i, per exemple, suggerint la utilització del wolframi i les aleacions d'acer, creant un laboratori d'investigació mentre es anava relacionant comercialment amb Espanya, amb Turquia, amb Japó, etc, etc. De fet, el primer que va fer el 1887 va ser consolidar i ampliar la fàbrica d'acers que havia heredat del seu pare i del seu avi Friedrich per destinar-la a produir armament i produir acer per blindatge, augmentant els treballadors de les empreses aquestes fins als 45.000 i introduint, i això és curiós, unes mesures socials revolucionàries. Va ser el creador, diguem-ne, o l'impulsor de les colònies de cases que tenien les fàbriques annexes i que permetien tenir els treballadors al costat de la feina, no? De fet, també va ser molt important la seva tasca o les seves directrius a la creació de nous acers per blindar vaixells, intuint doncs, que els vaixells serien importants a la guerra, a les guerres del futur, i comprant, doncs, camps de mineral a França i a tota Europa, camps de mineral de ferro, naturalment, i comprant i eliminant les factories, les acereries, les fàbriques de ferro, competidores, buscant un cert monopoli amb l'ajut del Kaiser Guillem II, que en aquells moments manava a Alemanya. A diferència del seu pare, que no volia sentir a parlar, el Friedrich no volia sentir a parlar, l'Alfred no volia sentir a parlar de la política, ell, el Friedrich, es va postular pel Reichstag el 1887, sense èxit, s'ha de dir, però el 1893 va aconseguir entrar als òrgans de govern d'Alemanya, impulsat pel propi Guillem II. No? L'emperador Guillem II li va dir, va, home, entra cap aquí, vine a m'ajudar. I, evidentment, ell va intentar ajudar-lo, no sense problemes, perquè ell era, primer de tot, un fabricant d'armes i un fabricant de ferro, i, per tant, es havia de crear la flota alemanya per poder així donar feina amb aquestes empreses, i així ho van fer. Ell era clarament armamentista, defensava l'armament amb convivència amb Guillem II, i va aconseguir crear la flota armada perquè preservés l'estatut de l'imperi alemany i vinculat a les seves empreses. Però, clar, un noi així necessitava descansar. Llavors, ell era entusiasta de la illa de Capri, passava els mesos d'hivern, allà hi va fer construir una carretera per arribar a la seva residència, la Marina Piccola, on hi tenia un vaixell científic amb el qual sortia a fer estudis de biologia marina, que era el seu principal passatemps. Però allà també va preparar una cova, per dir, ell en deia celebracions, per fer celebracions, i aquí va sortir l'escàndol públic quan periòdics italians i un periòdic austríac van publicar informacions que l'acusaven de fer allà juergues homosexuals, per dir-ho d'alguna manera. Això sembla que el va influir bastant, i el 22 de desembre, de novembre, perdó, el 22 de novembre, tal dia com el que celebrem avui, el 22 de novembre de 1902, va morir a la vila Hügel d'Essen, a la seva residència, oficialment d'un atac de feridura, però bona part de la premsa sensacionalista, que en aquell moment ja n'hi havia, va parlar de suïcidi. El testament va fer realitat les idees de la seva, del Friedrich, de convertir la companyia en una societat anònima d'accions que manava la seva filla Berta. De fet, la seva dona sembla ser que també va rebre fotos comprometedores d'aquelles trobades que la van portar a ser internada en una institució mental. Per tant, ja veieu, molt bé comercialment, molt bé industrialment, però personalment, un desastre. I com que tot el desastre va venir de la illa de Capri, doncs busquem una cançó, hem buscat entre tots una cançó que parlés de la illa de Capri, i vam recordar la de l'Hervé Vilar, Caprice Fini, i vam dir, va, posarem aquesta, però llavors el Toni va dir, va, però hi havia una versió dels Mustangs, em sembla que era, i tal, i sí, efectivament, hi ha una versió dels Mustangs, d'aquella mítica cançó Caprice Fini, que els Mustangs van titular o van canviar a Caprice Acabó, amb la qual ens acomiadarem avui els que fem aquest programa, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i un servidor, Francesc Morgades. Així doncs, fins a la setmana vinent amb Caprice Acabó.
No volveremos más a esa isla serena. No volveremos más a esa isla de amor. No volveremos más, ya no vale la pena. No volveremos más, solo queda el dolor. Capri, se acabó pensar que allí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó, nunca jamás a ese lugar he de volver. Capri, se acabó pensar que allí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó, nunca jamás a ese lugar he de volver. No volveremos más, pero no olvidaré aquellos días felices que contigo pasé.
volveremos más a vivir el pasado. Ya todo ha terminado, no volveremos más. Capri, se acabó. Pensar que allí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar he de volver. Capri, se acabó. Pensar que allí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar he de volver. Capri, se acabó. Pensar que allí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar he de volver. Capri, se acabó. Pensar que allí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar he de volver. Capri, se acabó. Pensar que allí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar he de volver. Capri, se acabó.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.